Geografia humana amb Maite Sadurní.
La tardor és un caminant melancònic i graciós que prepara admirablement l'adagi solemne de l'hivern. Poc hauríem d'afegir a les paraules de la George Sand si no fos perquè, amb tanta crisi financera, ens hem oblidat aquests dies de parlar de la tardor. Quan tot cau, les fulles dels arbres, els cabells o els ànims, aquest seria el tòpic. Però què passa a la tardor de la vida? No ens poséssim pas existencialistes, eh? No seria propi de la geografia humana. Però, com estem comprovant aquesta matinada, en aquesta etapa de la vida, la sexualitat cada cop, doncs, té més protagonisme, amb el permís de la salut, és clar. Per això estem comprovant que mai no és tard si la sexualitat és bona. Sense parlar els homes, i només parlen de números, s'enfronten al sexe amb la mateixa actitud productivista de la societat de consum. Els homes són molt impacients i massa egocèntrics per gaudir realment del sexe. Això no ho dic jo, ho diu Alberto Vitale, fundador del moviment Slow Sex, Sexcellent. Com a contraposició a aquest sexe quantitatiu i ràpid a què al·ludeix Vitale, existeix un altre tipus de sexe més pausat, més conscient i, en definitiva, menys preocupat en la quantitat. Dins aquest altre concepte de sexe trobaríem la tècnica anomenada carezza, nom que prové de carícia en italià. La pionera en l'art de la carezza va ser la ginecòloga Alice Bunker Stockman, que ja va portar als Estats Units les tècniques tàntriques de l'Índia en el segle XIX i va saber utilitzar-les en els seus pacients occidentals amb finalitats terapèutiques. La carezza descriuria una escena molt allunyada del sexe desenfrenat que ens mostren les pel·lícules. Sí, sí, sí. En aquesta pràctica, l'home i la dona s'asseuen acoblats un davant l'altre, respirant com si fossin un, en actitud meditativa, i movent únicament el múscul de l'amor, és a dir, el perineu. I res més, sembla poca cosa, oi? Doncs, segons Bunker, els seus deixebles també estan d'acord, la carezza no només estreteix el vincle emocional i les, en aquest cas el vincle amb les parelles, sinó que també té efectes beneficiosos per la salut, serveix per recarregar energia i pot conduir fins i tot, diuen, a un estat sensorial semblant a l'èxtasi. Una pràctica per apuntar-s'hi, no? Tant si s'és jove com si s'és gran.
Well, it's good for me,
oh, baby.
And it's so good to me.
resultava coneguda, recordant d'una manera ben original, una mica diferenciada, el sexual healing del Marvin Gaye. Teràpies sexuals que no tenen edat, com la caretza, que dèiem abans, i que promou el moviment slow sex, segur que ens carrega les energies, o potser no, potser ens descarrega la bateria. Una bateria que porta ja molt de temps funcionant, un cotxe que s'està fent gran i que ara mateix ens proven la Mercè Muñoz i el David Àngela.
Hola, Maite, bona matinada.
Hola, Maite, què tal?
Saps que hi ha qui diu que les coses tenen una edat per fer-les? Però no sempre és així, no?
Doncs no, perquè l'amor no té edat i els viatges tampoc. El que importa és com se sent cada persona. De fet, hi ha gent molt jove amb hàbits de gent gran i a l'inrevés.
Doncs sí, i en el tema dels cotxes, saps que ells també tenen una edat?
Sí, fins i tot fan anys i ho celebren.
Doncs sí, aquest és el cas del Nissan Micra, que acaba de fer 25 anys i ho han volgut celebrar amb una edició especial que nosaltres ens hem emportat de festa a la ciutat de Vic.
Cotxe.
Nissan Micra 25è aniversari.
Motor.
1.4i de 88 cavalls.
Preu.
14.750 euros.
Model.
Utilitari.
Conducció.
Urbana.
Doncs hem anat a celebrar l'aniversari del Micra ben a prop d'aquí, a una ciutat amb una gran història al darrere i on des de fa uns anys es barreja a la perfecció la població més adulta que hi viu amb el gran grup de joves estudiants que assisteixen a la seva universitat i que durant tota la setmana n'omplen els seus carrers.
Doncs sí, i el Micra també combina aquesta dualitat. És un cotxe ideal per a la gent gran que es mou per la ciutat i no fa gaires quilòmetres, i també és perfecte per a la gent més jove gràcies a la seva línia i a la seva configuració interior.
A Vic van voler passejar per la seva coneguda plaça Major, on s'hi pot viure l'ambient d'aquesta ciutat. Els seus edificis i el gran nombre de comerços la fan ideal per passar-hi tota una tarda.
Com tota una tarda, ens podem passejar amb el Micra gràcies a la seva agilitat i les seves petites dimensions que ens permeten aparcar-lo a qualsevol lloc. A més, l'edició 25è aniversari té com a característica el seu color púrpura i també un iPod de regal que ens permet escoltar la millor música.
I amb la música continuem passejant per la ciutat i ens trobem la seva imponent catedral de Sant Pere, visita indispensable. Es va començar a construir en l'època de l'abat Oliva i destaquen les pintures murals fetes per Josep Maria Sert. Sortint de la catedral, no us perdeu el temple romà, on a banda de l'edifici s'hi poden visitar diferents exposicions temporals.
En definitiva, si us voleu moure còmodament per la ciutat amb un petit utilitari de disseny modern i molt pràctic, i a més voleu omplir el maleter dels millors embotits, heu de conduir un Nissan Micra per la ciutat de Vic.
mateixa s'estrela Brillar. Sí, que llueixin tots els estels que vulguin a aquestes hores de la matinada. Però una altra cosa seria quan el que brilla de vegades així sota la llum o a contrallum, quan el que brilla, dèiem, són els cabells blancs. Sí, perquè no és tan problemàtic com pugui semblar això, eh? No, els cabells blancs no són cap obstacle per gaudir del sexe. I cada cop hi ha més estudis que ho demostren. Vaja, estudis de tota mena, eh? Una investigació de científics noruecs i nord-americans va prendre com a mostra un grup d'homes, uns 1.200, que tenien entre 20 i 79 anys. Els van sotmetre a un qüestionari que avaluava del 0 al 4 la seva satisfacció en diversos aspectes de la vida. Pel que feia a la seva vida sexual, els individus de 50 anys van dir que tenien uns nivells de satisfacció sexual similars als dels joves de 20. Deien la veritat, ah, ens ho hem de creure. Tot i que admetien que pel que fa a les relacions la quantitat havia minvat, però trobaven que amb l'edat havien guanyat en qualitat. I és que, segons Adrián Sapetti, un dels investigadors, als 50 anys els homes ja són capaços de donar-se més temps per gaudir amb la relació sexual, ja sigui endarrerint l'orgasme o trobant noves maneres de fer sexe amb més calma. El qüestionari també incluïa preguntes sobre els nivells de funció sexual i en aquest aspecte, en canvi, els resultats mostraven una corba cap al zero proporcional a l'edat dels encastats. És a dir, com més anys, menys nivells de funció sexual i més problemes. Per tant, la conclusió és que a mesura que els homes es fan grans, perden força, per dir-ho d'alguna manera, però, en canvi, poden guanyar satisfacció. Si no esteu contents és perquè no voleu, eh? No oblidem que l'òrgan sexual més important que tenim... Sí, no, és el cervell, eh? És el cervell. I, per tant, el sexe també dependrà de com ens preguem la vida. L'edat, senyors i també senyores, ja no és cap excusa. Mesuren capacitat sexual a aquestes hores de la matinada. Quines coses tenim els humans i especialment els de geografia humana, veritat? Doncs sí, avui estem preconitzant això que mai no és tard si la sexualitat és bona. I jo no sé si eren homes amb una capacitat sexual impressionant o no, però de poc els hauria servir. Aquests homes que evitaven el viatge que farem ara mateix a partir d'un conte al poble dels homes ganduls. I és que aquest cap de setmana al Geografia Humana també volem retre homenatge. Ens volem afegir al centenari del naixement de Mercè Rodoreda. I amb aquests viatges i flors, avui viatgem al poble dels homes ganduls.
Em vaig trobar de nassos a un riu amb les ribes plenes de barques i de seguida vaig sentir aquella mena de veu, gairebé damunt del meu cap, que feia un so de campana. Escolta, vianant, en aquest poble, els nois, així que neixen, no paren. El primer dia ja s'aguanten drets i el tercer corren d'una banda a l'altra arrencant herbetes, apilotant fulles seques, ficant-les en sacs. Tots sempre neixen a la tardor. A 5 anys van al bosc a tallar arbres i arrosseguen les soques fins a la vora del poble ajudats pels nois més grans. Les serren de llarg a llarg i les estiben. A 10 anys ja comencen a fabricar barques i als 25 anys, ni un dia més ni un dia menys, deixen de bellugar-se. Estirats per terra fan nos a tothom. Aviat, amb molt de compte, els porten a la vora del riu, els fiquen a dintre d'una barca lligada a la soca d'un xop i viuen gronxats per l'aigua que no para. Els més petits els serveixen el menjar. Un brot, tant per dinar com per sopar, de l'herba llanissa, tendre com punta d'espàrrec i amb gust de carn a la brasa. Masteguen com si masteguessin goma i passen els dies mirant els canvis de la llum, els miralls de l'aigua que els pressa, els núvols que passen en forma de xai i que sempre a la posta s'enrosen, les fulles que van caient, les estrelles que abans d'anar-se'n amb la nit criden per la seva alegria totes alhora. Dormen quan volen. Es desperten si han acabat la son i, si estan d'humor, riuen una mica quan els acarona la pluja. Es moren a la quieta i s'assequen de seguida. Els petits deslliguen la barca del que acaba de morir i barca i ossos se'n van riu avall. Ala, ala, ala. Encara que en el poble només hi hagi homes, la continuïtat de la raça no és cap problema. Als 13 anys, cada noi, patint i suant, fa un cuc negre. Al cap de 2 setmanes, del cuc surt una bestiola amb 30 potes que, molt de mica en mica, la feina dura un any, es converteix en una criatura eixerida, sana, vividora com una mala cosa. S'ha acabat. Punt. Fes via, vianant. Més amunt trobaràs una passera.
Geografia humana.
Geografia humana, o potser no tan humana, perquè després d'aquest conte de la Mercè Rodoreda que ens ha explicat la Dolors Martínez, del viatge al poble dels homes ganduls, no sabem, això, llafiscós, aquests cucs, això em sembla que no és gaire sexy. A tu què et sembla, Albert Pla, eh? Ho és o no ho és de sexy, això?
He sentit que em sentiu sexy, em sentiu sensual, tan viril. Com la pluja sobre el vidre, la fragància dels migdies. Com la subtil melancolia de tota íntima i tranquil·la. I se fa sentir-me sexy. potes de tant engorda voluptuosa. Però només sóc un home objecte, un tros calent de carn erecta. Només preteneu posseir-me tan a sobre, tan endintre. Però això fa sentir-me
a qualsevol edat, podríem dir, aquesta matinada. Mai no és tard si la sexualitat és bona, sexe madur, sexe savi o a la tardor de la vida. Vostè, pel fet de ser gran, ha deixat de menjar, d'anar al cinema o de passejar? Doncs per què ha de deixar de fer sexe simplement perquè té una edat? Sabem que aproximadament la meitat de la gent més gran de 65 anys al nostre país manté una vida sexual activa. La resta hi renuncia. Doncs, és una llàstima, eh? Deia un comediant anglès que he arribat a una edat en la qual el menjar ha reemplaçat el sexe a la meva vida. Per això acabo de posar un mirall al sostre de la meva cuina. La frase té gràcia, però no deixa de reflectir una idea més aviat derrotista del sexe. En aquesta època de l'any, a la tercera edat, als antípodes d'aquest derrotisme trobaríem algunes raons perquè les persones que ja tenen una edat continuïn practicant el sexe. Així, de la mateixa manera que es recomana a la gent gran que faci mots encreuats per mantenir activa la ment i que camini i mengi bé per estar en bona forma física, també s'hauria de prescriure sexe per envellir millor. I és que, més enllà del mateix fet de gaudir, ara sabem que les relacions sexuals són bones per la salut. Per exemple, redueixen la depressió en un 50%. Esteu deprimits? Doncs ja sabeu què us toca. No. Acaben també amb l'ansietat i diuen els experts que milloren el to muscular i cardíac. Aquest estiu vaig llegir una entrevista a Josep Maria Ferrer, psiquiatre i sexòleg de l'Institut de Xeus de Barcelona, on deia que el sexe motiva més que el menjar. És cert, deia ell, que sense menjar no es pot viure, i en canvi ningú ha mort per no tenir sexe. Però, segons ell, segons Josep Maria Ferrer, actualment hi ha un interès molt gran a Occident pel sexe, fins al punt que ell opina que ara mateix mou més el personal que no pas el menjar. Per tant, li diria a aquest comediant anglès que deia al principi que no llenci la tovallola tan aviat i que torni a col·locar el seu mirall per comptes de la cuina, que se li embrutarà de bav i de greix, que el torni a posar a l'habitació. I si no arriba al 69, doncs potser es pot conformar amb el 63. Com aquest gran blues que posem al Geografia Humana de Catalunya Ràdio. Apa, a disfrutar. I'm your 63. Three.
Geografia humana, de la nit al dia, sorprenent.
Mai és tard, o mai no és tard, seria més correcte dir, si la sexualitat és bona, el Geografia Humana de Catalunya Ràdio, amb aquell aforisme que diu que l'edat madura és aquella edat en la qual encara és jove, però amb molt més esforç. I tant de bo aquest esforç no sigui, doncs, per poder llegir un llibre, perquè si no podem llegir, moltes persones diuen, ostres, la pèrdua de visió, de vegades amb el pas del temps ens impedeix o ens limita, no?, el poder llegir obres tan apassionants com les que deu haver trobat avui la Rosa Maria Bertroli. Bona matinada, Rosa.
Bona matinada. Aquesta setmana m'ho has posat més difícil, perquè tot i que d'històries d'amor tu saps que n'hi ha moltíssimes a la literatura, històries d'amor on els protagonistes siguin persones de la tercera edat, n'hi ha, però n'hi ha menys.
Sí.
Per tant, m'has fet treballar, Maite.
Però la teva lupa és especial i trobes autèntiques joies.
A veure, he trobat, clar, hi ha un superclàssic, un llibre que molts dels nostres oients coneixen, que realment és aquest tema, i és un clàssic.
És el llibre, és el llibre.
Aquest seria el llibre, en majúscules, a més, és un llibre molt maco, El amor en los tiempos del cólera, de García Márquez, un llibre del 1985. L'autor havia rebut 3 anys abans el Premi Nobel de Literatura.
Que segurament molts hauran reconegut d'aquesta banda sonora de la pel·lícula que se'n va fer, La veu de la Shakira.
Eh? Tu saps, Maite, que el García Márquez es veu que és molt amic, amic íntim de la Shakira, i li va demanar que quan van fer la pel·lícula l'any passat, doncs si volia col·laborar, i ella va acceptar i van sortir aquestes cançons molt maques i aquesta nominada al Globus d'Or. El García Márquez diu que tota la seva obra neix als 8 primers anys de la seva infantesa. Aquest llibre també. És un llibre que ell va escriure com a homenatge a la història d'amor dels seus pares i explica una anècdota molt maca que diu que, clar, ell volia saber com s'havien conegut i com havia anat la relació i que els seus pares es discutien terriblement perquè cadascú explicava la història a la seva manera. I llavors els va haver d'entrevistar moltes vegades per separat per saber realment com s'havien conegut, com havia anat la relació. Això, Maite, vol dir que, clar, tots interioritzen les coses a la nostra manera i tots ho veiem de la nostra manera.
El punt de partida, però, per qui no l'hagi llegida i per qui no la recordi, doncs així li agafaran ganes de tornar-la a llegir, quin seria?
Doncs és una de les més extraordinàries històries d'amor viscuda per una parella de la tercera edat, un amor iniciat en l'adolescència dels dos protagonistes i que s'allarga, doncs, molts i molts anys. És un triangle amorós, en realitat, és la història de Florentino Ariza, que espera més de mig segle, 50 anys, per declarar el seu amor infinit a una noia molt bonica que es diu Fermina Daza, que en realitat es casa amb el metge del poble, el Juvenal Urbino. Per tant, aquests serien els tres protagonistes d'aquesta història.
Per tant, El amor en los tiempos del cólera és una novel·la sobre l'amor a la tercera edat, bàsicament és això.
Sí, però clar, és un, ja veus, un llibre molt gruixut, per tant, parla de l'amor a la tercera edat, però també l'amor en els diferents moments de la vida, l'amor incondicional, l'amor platònic, l'amor passional, l'amor concertat, l'amor de joventut i també, és clar, l'últim amor, el de la bellesa. A més, doncs, parla de temes com el pas del temps, de la bellesa en ve baixa i de la mort.
Doncs la passió a la tardor de la vida. Anem a l'argument, Rosa.
A veure, l'argument és molt senzill, està ambientada a la costa del Carib, a finals del segle XIX i començaments del XX. La història comença amb la mort d'un amic del Juvenal Urbino, que és el marit de la Fermina Daza. El Juvenal Urbino és un professor de medicina i és el líder a la lluita contra el còlera, que havia fet molts morts en aquell país. La seva dona, la Fermina, l'ha acompanyat durant 50 anys de la seva vida, però en realitat s'hi va casar molt poc enamorada. De qui sí que estava molt enamorada és del Florentino Daza, però el pare d'ella no vol aquesta relació, envia la noia fora, a casa d'uns tiets. Ells dos es mantenen en comunicació gràcies al telègraf i llavors, amb el pas del temps, el pare torna a fer anar la noia a la ciutat i ella, hi ha una escena molt bonica que veu el Florentino al carrer i llavors pensa que potser simplement és un amor de joventut i no en vol saber res més i es casa amb el metge del poble, un dels solters més desitjats, un home amb diners. I a partir d'aquesta elecció marca tota la seva vida i tot el seu futur. És una elecció que pagarà durant tota la vida i tota la vida la persegueix el fantasma de dir, em vaig equivocar.
Quina història apassionant, eh? Apassionant.
Realment sí, ja, llavors ja la gran repercussió és que el Florentino Ariza es vol suïcidar, no ho fa, coneix un munt de dones, però sempre té claríssim que acabarà amb la Fermina.
Vaja, em sembla, pel que s'entén i perquè l'hagi llegit potser es compartirà també, que l'obra, el seu missatge és que cal ser perseverant davant de tot, lluitar pel que un creu, bàsicament, eh?
Exactament, aquest seria el gran missatge. Mor el marit, han passat 50 anys, i ell, el Florentino, es presenta a casa de la vídua per declarar-li el seu amor incondicional, clar, el que passa que ho fa el dia del funeral, i ella, com que ho troba molt desafortunat, doncs el treu de la casa, i la cosa acaba així una mica malament. Després es tornen a retrobar, i comencen, estableixen una relació molt madura, fins que el Florentino la convida a fer un viatge, i acaben junts.
Se'n va fer, com dèiem abans, la pel·lícula l'any passat, El amor en tiempos del cólera. També està bé, doncs, perquè algú vulgui veure la pel·lícula.
Exactament.
Però vaja, potser, què faríem primer? Primer llibre, després pel·lícula?
Home, jo sí, crec que en aquest cas faríem llibre, tot i que la pel·lícula surt a Javier Bardem, però crec que hauríem
no
de llegir...
No diguis això, que si no se saltaran el llibre.
No, però també hem de dir que la pel·lícula no va tenir unes crítiques gaire bones, per tant, jo crec que ens hauríem
de
quedar amb el llibre.
Davant aquest dilema, aquesta disjuntiva llibre o pel·lícula, jo sempre em quedo amb llibre, però clar, de vegades hi ha pel·lícules també que han estat molt bé, que han respectat molt els llibres. Bé,
sí,
no entrarem en
això
ara. Recordem, versions, edicions d'aquesta novel·la.
N'hi ha moltes, per exemple, Mondadori, i en versió de butxaca més econòmica, de bolsillo.
Doncs en temps de crisi, L'amor en temps de crisi, els llibres en temps de crisi, d'edicions de butxaca. Segon llibre, Rosa Maria.
A veure, continuem amb García Márquez. El 1961 va escriure El coronel no tiene que l'escriva. No és la descripció d'una història d'amor a la tercera edat, però sí que és una molt commovedora relació entre els dos personatges. Dos personatges que només es tenen l'un a l'altre, no tenen res, ni menjar, ni diners, ni propietats, els venen a treure de la casa, però mantenen un vincle increïblement fort. La novel·la és molt coneguda, també és la història d'un coronel que viu en un poble esperant cada divendres, que li, des de fa 15 anys també, rebre un avís perquè li hagin concedit una pensió, uns diners, perquè no pot subsistir de cap altra manera. El coronel viu amb la seva dona, malalta d'asma, en una casa pobríssima, no hi ha res. És el mes d'octubre, és el primer aniversari de la mort del seu fill Agustín. No tenen cap ingrés. L'única esperança que tenen és un gall de lluita que el coronel alimenta. Al final només menja el gall, gairebé. És una situació terrible, empenyoren el rellotge, les joies. Fixeu-vos en aquesta conversa.
¿Y por qué no me lo habías dicho?
Porque... esperaba que llegara el viernes y el correo y a lo mejor...
¿Ya ves? Estás igual que yo.
¿Y ahora que lo sabes, se puede saber qué piensas hacer?
Tenemos el gallo. El gallo paga la hipoteca.
¿El gallo? Inventado gallo. ¿Acaso crees que nos va a sacar de pobres el animalejo ese? Igual creía Agustín. El gallo lo llevó a la muerte.
Deja a los muertos en paz y deja su muerte descansar en paz.
¿No me dijiste cómo vamos a pagar la hipoteca? ¿Eh? ¿O qué vamos a comer?
Mato.
Yo también como.
Seria molt actual, dèiem, Rosa Maria, aquest tema, aquesta conversa, com pagar la hipoteca, ai, mare.
La Marisa Paredes amb aquest jo sí, també en como, no?
Molt, 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 molt esborronador. De fet, és una novel·la bastant curta.
És una novel·la molt curta, descriu molt bé els personatges i també aquest ambient meitat real, meitat fantàstic, que impregna tota l'obra de García Márquez.
Per acabar, Rosa Maria, un conte.
Un conte.
Per grans, eh? Un conte per adults, que aquí en som molt, molt amants.
Per grans i molt grans. A veure, dins el llibre Mil cretins, del Quim Monzó, us he triat un conte que es diu L'arribada de la primavera. Són 30 pàgines de format, ja ho sabeu, els llibres del Monzó, editats a quaderns crema, format petit, un cos de lletra gros, 30 pàgines delicioses, doncs, d'un conte que comença així. Un home és en un geriàtric de visita.
Vols dir que no seria l'arribada de l'hivern?
A veure, el conte explica la vida de dos avis que viuen en un geriàtric i li expliquen al fill que hi va de visita que han pensat suïcidar-se perquè ja volen acabar amb la seva vida. Llavors, clar, li expliquen al fill, mira, la primera opció que hem pensat és llançar-nos per la finestra. Però, clar, llavors ho descarten ràpidament perquè diuen, home, que els sembla massa escandalós i que amb ells no els agrada fer números.
Sí, en l'estil Monzó, és una història crua i dura, però que fa riure, de fet, segons...
Segona opció, Maite, tallar-nos les venes. Però tampoc no els agrada el tema de la sang, perquè la iaia diu que, home, ell ha llegit que cada persona té 5 litres de sang al cos, que necessitarien dues galledes per posar-les i que això no els agrada, per tant ho descarten, perquè a més, per tallar-se les venes cal molt de valor. No pot ser. Tercera opció, no menjar, que sembla el més senzill. Ho intenten, però és que clar, l'avi el truca al fill i li diu no he pogut, al final m'he hagut de menjar la nit, m'he aixecat i m'he menjat un plàtan perquè no he pogut, no? Llavors, és clar, a veure, tot amb l'humor del Monzó, però és una
molta,
relació...
Molt àcid.
Molt àcid.
Pot semblar molt escabrós, però clar, sabem que és del Monzó, doncs...
Però és molt tendre, la relació entre els dos avis i el fill és molt tendre i realment és un conte que et fa somriure i penses, que maco.
A més, és un llibre que es va publicar recentment i per qui no el tingui, doncs està bé recomanar aquest Mil Cretins, un recull de contes, l'últim fins ara, no sé si ens sorprendrà aviat el Quim Monzó.
No ho sabem, ell escriu lentament, diguéssim.
Mil Cretins del Quim Monzó. Rosa Maria, et posarem deures que la setmana vinent anem de papus, eh?
Ai, això
serà
molt difícil.
Del que ens fa por i
també.
Del que no ens fa por, perquè allò de l'home del sac ja saps que ja no cola, eh?
Això ja no fa por.
Molt bona setmana.
Igualment.
Geografia humana.
Assegut al costat d'un llit estrany, ella es mira d'una capsa cansada de guardar fotografies. Les mirades d'uns nens que riuen ben aferrats a una dona amb la fesomia que de segur van arribar les visites. Ella posa la ràdio forta i fa com qui té amigues. El fill gran la trucava però ara ella no hi sent. La petita en tanta canalla no té. Sabatilles. Pensa que necessita més petons i menys pastilles. En veu alta recarta coses i parla amb ell, que l'escolta des de la vall del riu vermell.
ulls.
Seria allò de dir quina edat, fins a quina edat diuen que els homes poden estar o poden ser fèrtils durant tota la seva vida, però no parlem tant de fertilitat sinó de la qualitat de la sexualitat, doncs, en unes edats en què abans sembla que era impensable. Teresa Berengueres, bona matinada.
Bona matinada, com
estem? El segle XXI, doncs, és un dels temes.
Ara sí, ara es comença a parlar-se més amb claretat de la sexualitat, a la tercera edat especialment. Per què passa això? Doncs perquè, segons dades de la vida, doncs s'allarga i la vida sexual existeix i es viu des de que es neix fins a la mort. O sigui, aquesta és una realitat absolutament certa. És per això que és un error de la societat estar clarament convençuts que la gent gran, o sigui, la gent de la tercera edat, només serveix per passejar els seus nets, per anar a prendre el sol a la plaça i esperar el viatge etern. Mm-hmm. Això no és així. És una mentida que la vida sexual a la tercera edat és diferent, o no existeix, o no existeix. Hi ha estudis que diuen que el sexe a aquesta edat és molt més complet que no pas en altres moments de la vida. Com és això? Les dones, per exemple, no han de patir el quedar-se embarassades, no tenen la regla, per tant, no queden embarassades, i d'altres qüestions biològiques que podríem entrar en la qüestió dels homes també. I les relacions solen ser normalment molt més complexes, perquè ja es té més coneixement del cos humà, evidentment has passat moltes experiències i per tant ja saps quins són els trossos, els petits indrets que t'agrada, que et toquin o que no et toquin, o que et dona més plaer a la vida, vaja. La gent gran coneix molt més que no pas l'adolescència, en què realment estan en un període d'aprenentatge, encara que aprenen molt de pressa, no?
Els geriatres també diuen que, esclar, això és un... Per ells també és un altre capítol més que se'ns ha obert.
Exacte. I ells diuen que no han pas de donar lliçons, perquè el sexe s'ha de practicar del tipus que sigui, ni de la manera que sigui. Els geriatres i els psicòlegs estan d'acord en que la societat en general ha estat durant molts anys tractant a la gent gran com si fossin malalts sense ser-ho, que això tampoc no és una normalitat, només per estar convençuts que el sexe no formava part de la seva vida quotidiana, i això és una mentida.
I a més, si l'experiència serveix d'alguna cosa també a nivell sexual, doncs esclar, un ja pot experimentar molt més amb el seu cos i potser amb una altra mena de sensibilitat, no d'aquella passió tan aferrissada dels 20 anys, clar, però potser sentim més a flor de pell, no?
Exacte, doncs per exemple els sexòlegs diuen que la gent gran és capaç de sentir molt més que la gent jove, doncs amb el contacte d'una carícia allà on sigui del cos, per exemple, ho senten molt més o tenen molt més desenvolupat. Les relacions sexuals sempre solen ser més satisfactòries, també, per ells, perquè tenen més temps i els saben aprofitar. És que aquesta és una altra, no? Per exemple, la gent que treballa es dedica, a lo millor, no pas perquè no tenen temps a fer l'amor o a acaronar-se o a dedicar-se, sinó només es dediquen al treball i a la vida social. Això és una altra història, que a la tercera edat no, perquè tenen molt de temps i l'utilitzen. Això també és una cosa que s'ha de tenir en compte i és la part bona, diguem, la part boníssima. A la tercera edat, quan hi ha complicitat, amistat, amor, el sexe és molt més total, probablement. És irreal que les dones i els homes no sentin ni tinguin ganes. És una realitat que els funcionaments biològics són d'una altra manera. També és veritat. Mm-hmm. Evidentment, si tu tens un problema de disfunció, això també serà més complicat, per això ja en parlem un altre dia. Les coses es fan amb més lentitud, amb molt més temps, amb més paciència, però res no canvia, els sentiments i el sentir existeix. L'única cosa que fa canviar l'actitud de la gent gran és quan veu que la societat els mira com si fossin d'un altre planeta. És una veritat que hi ha gent que pensa que la gent gran és d'un altre planeta, no, la gent gran som nosaltres que creixem i que un dia ens morirem com tots, perquè han perdut la finor de la pell, els cabells són blancs i caminen més a poc. Si la societat valora a la gent de la tercera edat, ells sentiran molt millor i es sentiran molt més valorats en aquesta societat i actuaran i tindran una vida sana sexualment com qualsevol altra persona d'una altra edat, que és la que hem tingut tots.
Teresa,
fins a arribar al moment.
Tots ho esperem, això, i ho compartim, perquè ens hem de fer tots grans.
És veritat.
I tant de bo si hi arribem, doncs, gaudint d'una sexualitat ben plena. No?
Escolta, hi ha persones que estan molt fumudes, molt malaltes, i una carícia és un acte sexual meravellós.
Teresa Berengueres, molt bona setmana.
Gràcies, igualment.
Do 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 do
Una carícia pot ser el millor acte sexual, però també poden haver carícies que tenen una altra connotació. Avui a l'Audiofoto convidem la Mercè Comas, que està al Teatre Club Capitol de Barcelona representant una obra que ens fa pensar molt també al voltant del tema d'avui. Mai no és tard si la sexualitat és bona. Mercè Comas, bona matinada.
Hola, bona matinada. Bona matinada, l'estava tenint fins ara, perquè ara ja m'he interromput, que jo estava ara tenint una història d'amor plena, però bueno, va.
Tampoc hi ha horaris, eh? Mai és tard.
No hi ha horaris, no. Home, a mi m'agrada més després de dinar. Després, a l'hora de la siesta està bé, no? Però, bueno, ara s'ha terciat aquesta hora i com que ja saps que la gent gran tenim aquesta activitat sexual tan elevada, per molt que es pensin que no.
Suposo la iaia que surt a l'obra que està representant en aquests moments no va per aquí una mica. La seva activitat no deu ser la mateixa de la que realment avui dia tenen les persones més grans.
Home, déu-n'hi-do, perquè és clar, pensa que és una senyora que té 82 anys, però el nòvio en té 69, eh? I als 69 anys els homes encara volen. I clar, nosaltres, si els homes poden, diguéssim, nosaltres tenim l'avantatge de que si els homes poden, nosaltres també podem. El problema és si no poden els homes. Jo crec que té unes relacions estupendes amb aquest de 69.
Unes relacions molt diferents de les que segurament ni tan sols tenia la iaia de les Tresines, ja històriques, eh?
Aquella re. Aquella que em deia una parenta meva, no ha conocido varón. Ara cada vegada n'hi ha menys, em sembla. Però abans, doncs sí, hi havia una manera de viure i de comportar-se, era aquesta opció que, mira, si tu la prenies, allà tu, no volia dir que no fossin feliços, eh? I quan sento aquesta expressió que a vegades, diuen, aquesta va mal cardada perquè està de mal humor, jo penso que no és gaire correcta aquesta expressió. Jo també, igual la puc dir un dia, però jo penso que no és correcta, perquè les Tresines, per exemple, eren ben felices i ben alegres i feien de tot, i en canvi aquesta part no la tenien resolta.
Això no ho tocaven, eh?
No ho tocaven, això no ho treballaven, no.
Mercè, les persones que estan despertes a aquestes hores, tant si en tenen ganes com si no, quin missatge els transmets, sobretot perquè també els agafin ganes de venir al Club Capitol a veure converses amb la mama?
Jo els transmeto un missatge de que si van al Club Capitol a veure les converses amb la mama, es trobaran amb una mama de 82 anys que té unes ganes de viure tremendes, que no té ganes de viure i que viu tremendament, que dona un missatge de que l'edat justament és positiva perquè aprens moltes coses i després saps quan hi ha entrebancs, com fer-los anar aquests entrebancs perquè no et superin a tu ni et canviïn l'humor, i trobaran un fill de 50 que en canvi doncs, el pobre està molt més acabat i molt més enfonsat que la mare. I la mare aconsegueix a la seva edat fer reflexionar el fill i fer-lo reaccionar, sobretot, que això és el més important. És una comèdia amb molta tendresa, perquè té moments que són molt tendres, clar, com és lògic entre una mare i un fill, no? Però a la vegada, doncs, és una obra optimista 100%.
Converses amb la mama fins al 14 de desembre. Mercè Comas, un plaer aquestes hores, d'aquests que són intensos, escassos, però esperem que ben potents.
Jo vaig a continuar amb la meva feina.
A continuar, ara, eh? Que s'acabi molt bé. Millor que s'ha començat. Un petó.
Moltes gràcies.
Un petó.
Adéu.
Doncs el fill de la iaia de Mercè Comas, aquesta obra del Club Capitol, li diríem que potser sí que li caldria un palet d'ajuda, eh? De fet, ho va dir ja al segle XVIII Jean-Jacques Rousseau. La joventut és el moment d'estudiar la saviesa i la bellesa el de practicar-la. Doncs potser si es referia a una saviesa sexual, fantàstic, encara que sigui amb l'ajut del Viagra. Bon diumenge a tothom.
Can de Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando. Io non tengo mai suono, non chiudo mai il bocca e non bevo caffè.
Pate cocche, sienta a me, pate cocche, sienta a me.
Una persiana che sbatte, io lampione che luce. E un ubriaca che dice bussando alla porta, ma rapa con te. A tre mesi non dormi più, una bucchella vorrei scordare.
gent de dixi de magom vaig a fer.
Pilla de la Bastilla, pilla de la Bastilla, siéntame.
Pa' me fa dormir, pa' me fa escordar el meu dolç amor.
Pilla de la Bastilla, pilla de la Bastilla, siéntame.
Pa' me fa sentir com un gran paixà e mi nebra el cuor. Tindé vetrine tutte farmaciste. La vecchia gammo mi l'ha dato il posto. Alle palline glicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
Figlia della Bastiglia, sienta a me.
Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
Sienta a me vatta cucca. Senta me vatta cucca.
Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa tira stu cuore che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più, una bucchella vorrei scordar. Gente decida ma come già va. Farmacista.